rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pràcticament un minut a les 9 del matí. Temps ara pels esports al costat d'Oriol Jové. Què tal, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Més enllà del cas Negreira, que ja hem explicat els detalls, després de l'eliminació del Barça a l'Europa League dijous, la colerada pendent de l'estat de salut d'un altre futbolista que ahir teníem un bon ensurt, que és Ansu Fati. El davanter no podrà jugar demà al partit de Lliga al camp de l'Almeria per un cop al genoll. La pregunta és: fins quan durarà aquesta lesió, Oriol?
Doncs ahir, com deies, en el primer entrenament després de l'ensopegada a Manchester, el Barça va endur-se una altra patacada, que és aquesta lesió d'Ansu Fati, que se suma a les baixes ja de Dembélé i de Pedri. Ansu no serà segur demà a Almeria. De tota manera, al migdia sabrem definitivament la llista de convocats pel partit i també escoltarem Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia. Però el club confia que Ansu sí que pugui jugar el següent partit, que és dijous, i és l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid al Santiago Bernabéu, partit absolutament decisiu, amb un títol en joc. Per tant, veurem si amb Ansu Fati ja o no a l'equip. El Barça, en tot cas, s'entrena aquesta tarda a les 4, i després, en clau Lliga, tindrà la mirada posada precisament al Bernabéu, perquè a 6:45 juga el Madrid, rep l'Atlético en el derbi madrileny, i amb una victòria els blancs es tornarien a acostar a 5 punts dels blaugranes de manera provisional.
Avui que també juga l'Espanyol, que rep a casa el Mallorca a 2:00 PM, estem parlant per tant d'horari via lliure, una estoneta abans, un quart d'hora, 20 minuts abans, cedirem l'antena de RAC1, els companys de l'Espanyol juga a RAC1, pendent també de la infermeria i mirant la zona baixa de la taula.
Sí, els blanquiblaus ocupen la 13a posició amb 24 punts, 2 per sobre del descens, i afronten el partit amb baixes i amb jugadors que encara no estan al 100%. Ho deia així l'entrenador Diego Martínez en roda de premsa.
Han entrenado parcialmente con el grupo y bueno, van en buena línea, pero vamos a ver si van a poder estar o no. Y en el caso de que puedan estar, si van a estar desde el principio, si pueden estar para 20 minutos, para media hora. En el buen camino están, el compromiso de ellos es máximo, también Martin Bradway, y Darder sigue con sus molestias.
César Montes té tots els números de tornar a l'11 titular, mentre que Calero i Rubén Sánchez quedarien en principi fora de la convocatòria. José Luis el que arriba més just de tots i serà, però començarà el partit des de la banqueta. L'Espanyol fa 2 partits que no guanya el seu estadi i davant tindrà un Mallorca que és 8è, que està fent una gran temporada però que porta 4 derrotes seguides ara fora de casa. A banda de l'Espanyol i del derbi madrileny, avui també juga un Cádiz-Rayo Vallecano 4:45 i un València-Reial Societat a 9:00. De moment només s'ha jugat l'Elx 2, Betis 3.
Dèiem que avui a l'Espanyol a 2:00 PM, demà juga el Girona també a 2:00 PM, partit contra l'Atleti de Bilbao, també partidàs demà que podrem seguir a l'antena de RAC1. Més enllà del futbol, el Barça de bàsquet va guanyar ahir a la nit al Mònaco i és a una victòria del líder de l'Eurolliga.
Victòria per 80-70 que l'entrenador blaugrana Sarunas Jasikevičius valora moltíssim, sobretot després de la decepció a la Copa ara fa 9 dies.
Yo nunca voy a mentir a vosotros porque yo no hablo con vosotros, yo hablo con la gente de Barça, ¿no? Y esta victoria, otra vez, vuelvo a repetir, después Badalona te da un poco de tranquilidad. Esto es ninguna duda.
Ara mateix Olympiacos primer amb 18 victòries, Barça segon amb 17, Madrid tercer també amb 17 i un partit menys.
I avui que estarem pendents de l'handbol, Oriol.
Sí, a la Lliga Masculina d'Handbol, aquest migdia 2:15 juga el líder Barça al Palau Blaugrana contra el Puente Genil, després de l'empat a 34 d'ahir del Granollers a la pista de la Naitasuna. A la de futbol sala, a 1:00, Indústria Santa Coloma Cartagena, i a 4:45 Valdepeñas Barça. I a la Champions Femenina de Waterpolo, 3 equips catalans es juguen passar les semifinals. A 1:45, Mataró Olympiacos, amb avantatge de les maresmenques de 2 gols de l'anada. A 5:00, d'una Ibaros Mediterrània, amb victòria hongaresa de 4 també al partit d'anada. I a 8:00, Roma Sabadell, amb avantatge de 5 punts de les vallesanes. Mentrestant, en tennis, el català Albert Ramos s'ha quedat a les portes de jugar a les semifinals del torneig ATP 500 de Rio de Janeiro, després de perdre aquesta nit entre sets contra el valencià Bernabé Zapata. Sí que la jugarà Carlos Alcaraz, que es va desfer del servi d'Usan Lajovic en 2 sets. Aquesta nit el Murcia s'enfrontarà al xilè Nicolás Jarry per un lloc a la final.
Les 9 i 5 minuts. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. D'on són aquestes carxofes?
Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
Donem forma al futur. Ajuntament de Barcelona.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Nenes, ens n'anem aquest cap de setmana a Westfield la Maquinista? És el Love Month?
Que dius que és?
El mes de l'amor. S'han ajuntat amb Bumble i hi ha mil coses per fer amb el teu maig.
M'hi apunto!
Pel mes de l'amor, fes maig amb qui vulguis a Bumble, l'app de cites en què elles fan el primer pas. I trobeu-vos a Westfield la Maquinista.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de pany o fruits. Una llet almendrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 7 minuts.
Le hacían bullying en principio porque son argentinos, porque hablan como argentinos. Le hacían bullying porque le decían Ivana, y ella quería que le digan Iván.
Creo que lo primero que toca decir hoy es, se llamaba Iván. Y que nadie más tenga que sufrir per ser qui és.
Aquestes situacions tan tràgiques, els factors són diversos i variats, i per tant a partir d'aquí també es tracta per això d'anar veient i què és el que realment ha pogut passar.
Potser el que hauríem de fer és engrescar la gent a que denunciïn tots els casos de bullying. Llavors veuràs com aquests 100 i pico casos que portem de curs es disparen pues, a 1.000 o a 2.000 o a 3.000.
Le César du meilleur acteur est attribué à...
Evidentment era la realització més original, això sí. Sento bé, no sé. Jo crec que ha passat el que havia de passar. I...
Són les 9 i 8 minuts, algunes de les veus de l'actualitat que de seguida comentarem en temps de tertúlia, avui acompanyats de l'Antonio Baños. Què tal, Antonio? Bon dia. Carai, noi.
No era broma, t'ho juro. Mama, veus que sóc jo. Ja, és que voy a un plan.
Està escoltant la mama?
Si no m'ha dit, quan sento una tos, ja sé que ja... estàs a la ràdio.
Val.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. També ens acompanya... Compte, a veure si ara tindrem problemes, eh? Maria Vila, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també a la distància avui la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Jo bé, sense tos, de moment.
Bé. Tot controlat, doncs. No sé com porta la tos la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Fa fred, però de moment ens assemblem. No, resistint aquí a Madrid, resistint.
Val, ho dic.
Bon dia.
Bon dia. Bueno, ara t'hauré de preguntar una cosa. Notícia, han trobat Pablo Casado. Tània, o sigui, em sembla una de les notícies del dia.
Sí. I segons sembla, perquè així ho avança el diario.es, no és que el jutge l'hagi trobat, sinó que ell finalment s'ha personat a la causa, ha demanat a compareixer acompanyat d'un advocat i d'un procurador, i això ha facilitat que se li pugui doncs, notificar la citació, que el proper dia 20 de març doncs, haurà de declarar, segurament jo crec que ho farà per videoconferència, és una opció que té, per donar a veure quines explicacions dona, perquè ja està investigat, per tant, per aquelles, per dir-ho suaument, informacions falses que va dir que els nens catalans estudiants de l'escola catalana que parlaven en castellà els hi posaven pedres a les motxilles i que no podien anar al lavabo, aquelles sí, coses. Sí. I és increïble recuperar aquestes declaracions quan aquesta setmana just s'ha complert aquest primer aniversari del daltabaix i de la implosió del Partit Popular, quan Casado està completament esborrat, més enllà de que l'hem vist dinar amb Feijó, però que està completament esborrat de la vida política i pública, i quan recordes aquell testimoni que abans he sentit també que el posàveu, realment dius, el temps et situa de vegades en situacions no ets ningú, vull dir, una situació que haurà d'acabar donant declaracions davant d'un jutge perquè era el principal líder del PP dient unes bestieses increïbles, ara doncs ho farà des de la posició de l'empresa privada i de l'esborrada absoluta del seu partit de la vida pública.
Hi havia querella contra Casado, per recordar la gent, per aquestes paraules que deia la Tània, per injúries, calumnes, incitació a l'odi, i el tema és que havia de declarar el mes de gener, no va anar-hi, i no va anar-hi perquè el jutge va enviar la situació a la seu del PP i allà van dir por Casado no me consta nada, no? I no van acabar de trobar-lo. M'agrada molt el que dius, que finalment no és que l'hagin acabat trobant, sinó que ell s'ha presentat, que també t'explica una miqueta com va això de la justícia, que dius, ostres, si has d'anar a buscar sí, algú perquè declari, perquè està imputat,
sí.
No el trobes. Un senyor que era president d'un dels partits més importants d'Espanya fa un any, una mica més. Sí.
Bé, et dic, Xavi, que crec que està poc preocupat per aquest cas, perquè no ahir vaig parlar amb una persona del seu entorn, de les poques, perquè ara quan parles de l'entorn de Pablo Casado te'n queden tres. Doncs amb una d'aquestes tres i vaig parlar i em va dir, ui, doncs d'això n'hem despatxat, la veritat que no en tinc ni idea, però bueno, saps, traient-li tota la rellevància del món, i alguna font del partit també deia, nosaltres amb això no ens hi posem, no en tenim ni idea, mm-hmm. Però veient el recorregut que han tingut altres casos similars, no creiem que vagi massa enllà.
Ara de seguida comentarem d'altres qüestions quan ens acostem a un quart de deu del matí, perquè hi ha hagut novetats del cas de Sallent en les últimes hores, d'aquest cas tan terrorífic que ha marcat la setmana, entre altres coses, l'aparició de l'avi de la família, que estava viatjant fins a Catalunya i ha confirmat ha donat la seva opinió al voltant del cas, i ha dit que li sembla clar que el motiu, o un dels motius principals, era el bullying que se li feia en aquesta alumna d'un centre de Sallent, la causa del suïcidi. Hem sentit ja els Mossos, més que sentit, hem sabut que els Mossos han fet la primera, el primer atestat, i confirmen que hi havia assetjament escolar, que això contrasta amb la primera versió que donava el Departament d'Educació i fins i tot l'Ajuntament de Sallent, dient que no n'hi havia de bullying. Després van rectificar, van dir bé, s'ha d'investigar, doncs va apuntant cap a aquesta direcció. De seguida parlant d'aquest cas, com també d'aquest altre escàndol que ha destapat avui el diari El País, al voltant de nous casos d'abusos de l'Església. Un mossèn que fa 16, 17, 18, 19 anys que va morir, Josep Ventrell, i que hauria estat assetjant i hauria comès agressions sexuals contra nens d'entre 8 i 15 anys a Barcelona, Caldes d'Estrac i Montcada i Reixac, que estaríem parlant com a mínim de 15, que són els que haurien sortit i que denuncia el diari El País, però que evidentment en podrien ser més. Estem parlant d'agressions entre els anys 60 i 90, en un cas més d'aquests degotejos que van sortint un darrere l'altre, de casos que també, en molts casos, estan vinculats amb l'Església. Però abans, amb tot això que esteu fent xou de tos, he portat aquí el Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Amb la calor que fa aquí,
a l'estudi,
hi haurà gaire més ningú que...
Al Banyos i jo ja anem amb màniga curta, per
home,
si de cas.
És fort, això, eh?
Vaig a treure una jaqueta.
No, però això contrasta amb la...
Això s'ha de totes les normes, eh?
Perdona, jo encantat que posem molt l'aire, però el problema és que aquí tinc la fama d'un senyor que posa l'estudi gèlid.
Sí, sí, això també que... és veritat, eh?
Oh, bueno, és veritat, però tu vens amb màniga curta, és que clar, és veritat fins que deixa de ser veritat.
Entra poc i massa, tu.
Ja, però bueno, tampoc no estic tot el dia jo controlant la temperatura de l'estudi. Bueno,
jo soc barceloní, soc molt delicat. Els barcelonins són com les orquídees. O fa massa fred, o fa calor, l'aixafugó...
I teniu un moment clau a l'any, no? Només un.
Només hi ha un dia que estem contents.
Un dia que esteu perfecte. Amb... Sí, la resta de l'any no va bé,
no,
res.
No, tot és...
Com aquelles floretes que surten un momentet i l'endemà ja està.
De fet, tapessin tot amb un hivernacle i ens deixessin aquí dintre, estaríem molt contents.
Val. I l'hivernacle està arribant ja, eh? Però bueno,
sí.
Vull dir que en general a través de la merda que hi ha a l'ambient. Bueno, tinc que per aquí el Martí, perquè precisament, ja no pels barcelonins, sinó tota la gent que viu a la costa, compte que pot haver-hi notícia de mala nit.
Sí, estem molt pendents d'un possible episodi de neu en cotes baixes o molt baixes. Ho hem d'anar seguint. Demà a la tarda, vespre, entra amb molta força una situació de temperatures baixes a Catalunya. Es desplomarà molt aire fred en alçada, una llengua freda que ens arriba des del centre d'Europa, fent caure les temperatures entre 6 i 8 graus per sota de la mitjana, del que tocaria aquesta època de l'any. O sigui que parlarem demà a la nit d'un ambient ja gèlid a tot Catalunya. I a més coincidirà a la zona central del país, una fotografia seria les comarques de Barcelona, des del Maresme-Selva fins al Penedès, nord del Camp de Tarragona, i entrant fins a la Catalunya Central, aquesta àrea de la costa prelitoral Catalunya Central, que és bàsicament les comarques del centre i del sud de Barcelona, amb precipitació, i coincidint amb aquest aire fred en alçada ens fa pensar, ja gairebé tots els models apunten en aquesta direcció, d'una nevada que no s'espera que sigui gran cosa en principi fora de zones altes, volem dir 400-500 metres, però sí que pot nevar a cotes per sota fins i tot dels 200 metres. La cota teòrica de mala matinada serà de 200 metres en aquestes comarques de Barcelona. Inclou la mateixa capital catalana.
200 metres què implicaria?
200 metres implicaria que podria nevar a tot l'interior de la regió metropolitana, sí. Vallesos, Penedès, sí. També les serres litorals del Maresme, de la mateixa ciutat de Barcelona, doncs els barris alts, però la matinada de dilluns, allà a les 5, 6, 7, la precipitació podria continuar intensificar-se i ja amb una cota de neu pràcticament del nivell del mar en moments de xàfec més intens. Per tant, podria ser que nevés a la costa de Barcelona la matinada de dilluns per començar doncs allò, despertar-se la gent cap a l'escola, cap a la feina. Sí. És un episodi que no es veu molt potent pel que fa a complicacions, però no estem acostumats en aquesta zona i evidentment ho haurem d'anar seguint perquè podríem tenir doncs algunes complicacions en aquesta zona central, entre el Maresme i la Selva i el Baix Penedès, però agafant tot l'arc de la conurbació.
Tota aquella gent que es llevi al matí a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona dilluns per anar al col·le amb la galeta, amb l'esmorzar, els cereals, el suc de taronja,
a veure,
igual estan veient que ha caigut una mica de neu.
La possibilitat és real ara mateix amb els mapes que tenim de que nevi a la mateixa ciutat de Barcelona i per suposat doncs a la resta de les comarques que encerclen a la capital del nostre país. Aquestes cotes de neu que anirien baixant durant el vespre de dilluns, del vespre de diumenge quan entri la injecció freda, i de després tindríem doncs aquesta barreja amb la humitat entre la tramuntana que bufarà l'Empordà i el mestral al sud, un rebuf que diem tècnicament que portaria humitat i condicions perquè precipités als voltants doncs de la Catalunya Central, comarques del sud de Girona i nord fins i tot del Camp de Tarragona, entre la nit de diumenge a dilluns i fins a primeres hores de dilluns. Estem pendents doncs dels avisos que puguin activar des del Servei Meteorològic de Catalunya, però hi ha aquesta possibilitat de que nevi a Barcelona.
Afinem-ho demà, això. A
sí,
veure si podrem afinar-ho.
Ho anirem afinant.
El matí de demà, a veure si Baños tindràs distracció barcelonina, potser.
Sí, no, jo, mentre no hagi de sortir de casa, veure
de
coses,
veritat,
fenòmens complexes des de la finestra em va bé.
Ai, senyor.
Insistim que el que és la capital catalana, no s'esperen grans complicacions, no. Però, evidentment...
Fa dies que no anem a...
La catalana, mira, qualsevol sotrac...
És una complicació. Sempre són complicacions.
A Serra de
Collserola... No menys tinguis la capacitat de buscar problemes a Barcelona.
Sí,
és així, és així.
No, però sí que a la zona del Tibidabo, Collserola, doncs la neu podria agafar el que és la capital, al centre de la ciutat. Creiem que hi pot nevar, però sense agafar. I a l'interior, doncs sí, capitals importants, Vilafranca, Granollers, Sabadell, Terrassa, aquí sí que la neu ja apareixeria des de mitjanit aproximadament i podria doncs agafar més cos i algunes enfarinades, i vies importants com l'AP7, la C17, la C16 doncs podrien tenir algunes complicacions per començar la setmana. Veurem.
Per cert, parlant de neu, no està previst en principi que s'instal·li una estació d'esquí, no, a Barcelona, en principi?
En principi no.
Val.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Caldrà anar a Masella, en tot cas. Martí, com tenim la neu avui en diverses zones del país?
Doncs mira, Masella, per exemple, superen ja pràcticament el metre de neu entre la que van produir, la que ha anat caient aquests dies, una neu de qualitat bona, neu pols en general, a més de 80 quilòmetres esquiables en aquesta zona de la Cerdanya. A Baqueira Baret, més d'un metre i mig de neu, pols, dura en alguns sectors, però bones condicions també per esquiar, més de 150 quilòmetres esquiables. Després anem cap al Port del Comte, aquí gruixos de 60 60, 70, 80 centímetres de neu pols dura, també més de 20, 30 quilòmetres esquiables i finalment cap a Vall de Núria, al Ripollès. Aquí no tanta neu, tot i que ha anat nevant les últimes hores i ho pot fer al llarg dels pròxims dies també amb totes les pistes pràcticament obertes i més de 40, 50 centímetres de neu.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé, ho anirem seguint.
Les... Què passa, Banyós?
No, que dius una pista d'esquí, era un dels projectes de l'alcalde Trias.
Fer una pista d'esquí.
Sí, una pista d'esquí.
A Barcelona.
Ah, sí, sí, on està el... Una pista
d'esquí.
L'Ajuntament de Barcelona impulsa una gran pista d'esquí en la zona franca.
Però sense neu, entenc, no?
No, no, amb tapada, com la que hi ha a Guadalajara allà a Madrid. Carai. La cosa de la tapada, sí, sí, sí. Pista d'esquí en Barcelona. És on està el banc dels aliments.
A Xanadu, allà al Xanadu.
Xanadu. Xanadu, doncs el mateix volia fer...
Està en un centre comercial, sí, a Madrid està en un centre comercial.
Vale, pues, si Trias guanya, igual tenim pista d'esquí.
Bueno, doncs,
no, jo ho volia fer abans, si torna, jo què sé.
Si vols recordar-li, potser sí que... Repetiran.
I no, els Jocs Olímpics com va quedar?
No se sap ara.
És que a Catalunya hi ha moltes coses...
Sí. Es va quedar que hi havia una consulta que no es va arribar a fer perquè no es va arribar a l'acord previ per fer-la.
Allò de la independència també no sabem com va quedar. Però allò dels Jocs Olímpics tampoc.
I la taula de diàleg tampoc no sé que no acaba de saber bé com va acabar. Les 9 i 20, no acabem d'acabar res a Catalunya.
Estem com a primera temporada de tot, eh?
Sí, sí, sí. Són totes, com es diuen, spin-offs?
No, no,
permanentment,
trailers.
Que no acaben, que tallen la temporada mitja. És una cosa. 9 i 20 minuts. Per cert, i ara que estàvem parlant de la neu i de les pistes, heu de saber que el cap de setmana del 4 i 5 de març torna a Masella la Festa Esports Experience per tots els fans de l'hivern. Si sou clients de CaixaBank, podreu aconseguir el vostre forfet a un preu especial de 38 euros i gaudir de descomptes en restauració i música en directe. Per aconseguir els descomptes només heu d'accedir a Moments dins de CaixaBank Now. Ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Estalvia a les gasolineres de Carrefour. Només els dies 24, 25 i 26 de febrer, per ser soci del Club Carrefour, acumules el xec estalvi un 10% de tots els repostatges a les estacions de servei Carrefour. Com ho sents? T'estalvies més de 14 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de Sant Jordi.
El 23 d'abril de l'any 2022, un seguit de tempestes van convertir el dia de Sant Jordi en un autèntic caos.
Vaig firmar llibres que s'estaven mullant. Va ser espectacular, allò. Increïble, no oblidaré mai.
Estones feia sol, estones es tapava, començava a bufar el vent, descarregava una forta tempesta i tornava a sortir el sol.
Tots allà posats, que no pot ser, que no pot ser. Ha quedat tot fet un desastre.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 22 minuts, avui acompanyats de l'Antonio Baños, de la Maria Vila, de la Tània Tàpia i de la Milagros Pérez Oliva. Deim que de seguida parlarem d'aquest cas dels abusos a l'Església que destapava el diari El País, al voltant d'aquest cas d'un sacerdot... anomenat Josep Vendrell, que va morir l'any 2004, fa gairebé 20 anys, amb 70 anys, i sense haver de donar comptes a ningú, a la justícia a ningú, sobre el que havia fet durant 30 anys, entre els anys 60 i els 90, que hauria abusat com a mínim d'una quinzena de víctimes que han sortit a denunciar-les. Aquestes són les que han sortit quan tenien entre 8 i 15 anys. I això va passar en 3 institucions diferents, en 3 pobles, ciutats o viles diferents, com Barcelona, Caldes d'Estrac i Montcada i Reixac. Un altre cas que s'afegeix en aquest degoteig de casos que van sortint de tant en tant, de tant en tant, sobre casos d'abusos sexuals que a més estan vinculats alguns d'ells o molts d'ells amb l'Església. Però abans, deixeu-me trobar un parell de dades al voltant del cas de Sallent, que han estat marcant l'actualitat terriblement al llarg de la setmana per una circumstància que vull recordar que aquest programa fa just 15 dies avançàvem unes dades de, del Departament de Salut que determinaven que hi ha hagut un creixement molt alt de, que hi ha hagut un creixement molt alt d'intents de suïcidi entre la canalla, especialment en nenes. Aquest increment era el triple, tres vegades més, de l'any 2018 a l'any 2022, amb un salt qualitatiu en pandèmia. És a dir, de l'any 2019 al 20 ja va haver-hi un salt molt gran. I aquest salt va passar es va triplicar fins al els 1.200 casos d'intents de suïcidi en noies menors de 18 anys l'any passat. Els nois són molt menys, però també s'havien duplicat. Havien passat de 100 i pico a 240. Casos, insisteixo, intents de suïcidi. Això ho vam explicar fa 15 dies amb dades que havíem tingut accés. Bé, avui del que també us podem explicar, més enllà de les notícies de les últimes hores, primer que els Mossos d'Esquadra han fet el primer atestat al voltant del cas de Sallent i han confirmat que hi havia bullying, que això no vol dir que considerin la causa principal del suïcidi, però que hi havia bullying, que hi havia assetjament escolar en el cas d'aquestes dues nenes que van saltar des de dalt d'un balcó, una d'elles perquè volia fer-ho i l'altra per acompanyar-la, dues germanes. I a més hem sentit l'avi, que estava viatjant cap a Catalunya, que pot ser que hi hagi arribat, des de l'Argentina, que explicava que hi havia assetjament des que van arribar al poble, que al principi les van marginar per l'accent, perquè són argentines, i després s'hi va afegir la qüestió d'una certa transfòbia al voltant del fet que fa relativament poc, perquè fins i tot la família deia que no n'estava el cas, la nena que va decidir saltar havia anunciat a un entorn, diguem-ne, d'amics que volia ser anomenada Ivan, no? que volia fer un canvi de gènere. Al voltant d'aquesta qüestió i del que dèiem del bullying, us podem explicar aquest matí, us hem avançat algunes dades. Sabeu que des de fa un temps el Departament d'Educació va engegar una unitat, que és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència. Doncs bé, des que va començar el curs, des del mes de setembre fins al desembre, per tant estem parlant dels primers 4 mesos de l'any, del curs actual, hi han hagut detectats a través d'aquesta unitat 170 casos de bullying a escoles i instituts d'assetjament escolar, que és una xifra que va en augment any rere any. De fet, en aquests 4 mesos d'inici del curs s'han comptabilitzat ja el doble de casos que durant tot el curs 2021. És veritat que el curs 2021 ja sabem quin va ser.
Sí.
Va ser el curs immediatament posterior a l'inici de la pandèmia. Són dades que, insistim, tenen en compte l'assetjament continuat entre l'alumnat i que no quantifiquen, per exemple, casos puntuals de racisme, violència masclista, que siguin puntuals, sinó casos d'assetjament continuat. Però també hi ha associacions que apunten que aquestes dades són la punta de l'iceberg, que hi ha moltíssims més casos que o no es detecten, o que no surten de l'escola, o que no arriben fins a aquesta unitat de suport de l'alumnat. Ens ho deia, per exemple, Joan Martínez, el president de l'associació en aquest cas per la prevenció de l'assetjament escolar. El senyor Joan Martínez ens deia que aquesta xifra es podria multiplicar per 50, que malgrat amb aquestes dades de 170 casos per bullying que us estem informant aquest matí, entre el mes de setembre i de desembre, 170 casos, 4, 2 al dia, perdoneu, ells calculen que podrien ser 100 diaris sense cap tipus de problema. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, perquè em sembla que és evident que hi ha un problema. Hi ha un problema, ja no dic només a l'escola, però també a l'escola. Amb la salut mental de les criatures, ho dèiem fa 15 dies amb les dades d'intents de suïcidi, ho dèiem ara que tenim les dades d'assetjament escolar disparades. Saludem a aquesta hora la secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació, la senyora Núria Mora. Senyora Mora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Bé, la Conselleria d'Educació dèiem que té cada dia una mitjana de 2 casos d'assetjament escolar. Uh-huh. Creu, a través del que s'ha detectat amb aquesta unitat, insistim, que és relativament nova, aquesta unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, creu que és una radiografia fidel del que està passant als centres o, com adverteixen algunes associacions, pot quedar curt del que realment estan passant a les escoles?
Bé, nosaltres No sabem si és fidel o no és fidel la radiografia respecte a la USAP. El que sí que sabem és que des del departament nosaltres treballem en l'acompanyament als centres de diferents maneres, en formació a la inspecció, en formació als equips directius, per garantir que tothom, que totes les comunitats educatives estiguin amatents a possibles situacions que hi hagi en aquest sentit. Tots els centres recullen en el seu pla de convivència quines han de ser les respostes en aquests casos, i en tot cas s'ha fet campanya informativa, s'ha fet flyers, s'ha fet adhesius, telèfons, codis QR, perquè aquest servei de l'USAP arribi al màxim de centres possible, al màxim d'alumnes possible. Per tant, nosaltres no tenim ara dades com per poder dir si és o no és reflex de la realitat. El que sí que tenim sobre la taula és una enquesta que es va fer a tota la població de 5è, 6è i secundària i postobligatòria al curs passat, de benestar emocional, una enquesta que hem treballat amb Salut i de la qual comencem a tenir les primeres dades. I a partir d'aquesta enquesta doncs, treballem amb materials, amb formacions, formem a professionals, tant de la USAP com dels equips educatius, dels equips psicopedagògics, en prevenció de la violència. Fa relativament poc es va presentar la guia contra el suïcidi, la guia de prevenció contra el suïcidi. Treballem també en feminismes. Jo crec que com a govern tenim activades totes les els fronts possibles per donar el màxim de resposta. Garantir que això sigui la realitat o no, jo crec que el que hem de garantir és que totes les persones que es relacionen amb aquests nens, amb aquests adolescents, amb aquests joves que poden estar patint una situació, el que han de fer és estar connectats, conèixer quin és el recurs, quin és el que tenen a disposició per quan aquesta persona manifesti aquest malestar, doncs que ràpidament es pugui actuar, acompanyar des del servei que sigui, des de Salut, des d'Educació, des del treball, des de les treballadores socials del municipi, des del servei que sigui, que hagi de donar la resposta en cada cas.
Em deia, senyora Mora, que han sortit, estan treballant aquestes dades de benestar emocional dels alumnes i que comencen a tenir les primeres dades. Què diuen aquestes dades?
Bé, doncs nosaltres de moment el que sabem és que realment la pandèmia ha generat situacions doncs, de solitud en alumnes, que la proposta d'aquestes dades era conèixer quina era la situació post-pandèmia, perquè realment teníem molts indicadors, moltes alertes, no?, que el professorat ha anat manifestant en diferents moments, de possibles autolesions, de possibles casos de solitud, d'aïllament, i en aquestes dades doncs, el que veiem és que realment hi ha un nombre d'alumnes que manifesten sentir-se més sols post-pandèmia, sentir aquesta solitud respecte als amics, respecte a la família, respecte a diferents contextos. I nosaltres el que estem fent ara és treballar en base a totes aquestes dades que tenim per veure també sectorialment quina resposta donem tant des de Salut com des d'Educació.
No té un nombre que ens pugui dir quina afectació els hi surt d'aquestes estadístiques?
Les dades de l'enquesta sortiran relativament en breu. S'ha presentat alguna de les dades que teníem, les primeres dades en brut, i les anirem presentant en funció de també quina resposta donem, perquè jo crec que és deure de les persones que estem a govern detectar un problema, però dir quina és la resposta, que és el que se'ns demana, no? No només dir tenim un problema, sinó veure com el treballem.
Val, si no, entenc que no pugui avançar les dades perquè, en fi, ja ho explicarem quan sigui el moment. Sí que diguim quin nivell de preocupació han tingut quan les han tingut al damunt de la taula?
Home, la preocupació és màxima en aquests casos, perquè situacions com la que hem viscut a Sallent generen un gran patiment a la població en general. Com han pogut veure, hi ha manifestacions de diferents caires per diferents espais, tant en els centres com les famílies, com els veïns, com alumnes propis que es manifesten a les xarxes. Hi ha situacions en el centre, us podeu imaginar les comunitats educatives com viuen també aquestes situacions, des de la pena màxima de no haver pogut acompanyar o de no haver-ho sabut fer o de no haver-ho sabut detectar, o tothom revisa en qualsevol cas què és el que ha passat, què pot haver faltat, què és el que... Podeu imaginar-vos l'afectació que té en una comunitat educativa que normalment parlem de comunitats de 1.000, 2.000 persones entre professorat, alumnat, famílies. Per tant, la nostra preocupació en aquest sentit és màxima. Les dades de la USAP s'analitzen a diari de quins són els casos i quin recorregut se'ls ha donat. Penseu que la USAP és un servei que està atès per psicòlegs, psiquiatres, persones especialistes en mediació. El que fan és que quan detecten aquestes situacions les deriven als departaments corresponents, ja sigui interior, ja sigui a la DGAIA, ja sigui al departament que sigui. Per tant, s'actua amb rapidesa, i en aquest cas, en el moment en què es va saber, hi ha una activació ràpida també d'un equip d'emergències que es desplacen al centre, s'actua amb rapidesa des de l'acompanyament a les persones, però també des de veure què és el que ha anat passant, quines actuacions s'han fet i quin és el recull de tot el que ha pogut succeir perquè passin aquests fets. Qualsevol fet com el que ha succeït és multifactorial i per tant estem en permanent contacte doncs amb Salut. En aquest cas, aquestes alumnes estaven ateses en un CAP via CESMIC. Parlem amb el municipi que treballa amb els serveis socials del municipi que estava fent acompanyament en aquesta família. Parlem amb tots els agents que hi ha al territori i els protocols estan activats des del primer moment per donar la màxima resposta i per, sobretot per prevenir que no ens passin aquestes situacions que realment socialment són molt, molt dures i a nivell familiar us podeu imaginar.
Deixi'm dir-li que efectivament crec que tots podem més o menys vincular els dos casos. Jo encara no li havia preguntat per el cas de Sallent, estava preguntant en general per assetjament escolar, però interpreto que a diferència del que el Departament d'Educació va dir al principi, ara els està donant la impressió que efectivament hi havia un cas d'assetjament i de bullying important en aquest institut de Sallent i que pot ser un dels factors que provoqués el fatal desenllaç, no?, d'aquesta alumna.
Bé, nosaltres en cap cas descartem cap hipòtesi i entenem que tampoc no som nosaltres, com a Departament d'Educació, qui ha de jutjar o qui ha de dictaminar què és el que ha
passat. No, jutjar no, però poden saber què és el que ha passat en el seu àmbit, que és el de purament l'escolar.
Sí, sí, nosaltres col·laborem amb la investigació que hi hagi en qualsevol moment, i el que ha succeït en aquest cas és que en el moment en què es detecta aquesta situació, a través del servei territorial es contacta amb el centre, perquè el centre el que ha de fer, qualsevol centre, és el primer moment que té una situació d'indici, és activar el protocol contra les violències o el protocol LGTBI. Totes les direccions coneixen tots els protocols disponibles del departament. El que es va comunicar en aquest cas és el coneixement de que el centre no havia activat cap protocol, i el que no sabem és el motiu de la no activació, que és el que es derivarà de les investigacions que hi hagi en aquest aspecte.
Clar, aquí fixis que és molt interessant això que està dient ara, perquè precisament quan deia al principi li preguntava per aquestes sospites per part d'entitats vinculades a l'assetjament, a la lluita contra l'assetjament escolar, deien les dades que aporta el departament i que us avancem aquest matí al Via Lliure, que són 170 casos d'assetjament escolar entre el mes de setembre i el de desembre, que dupliquen els casos que va haver-hi al curs 2021. Dius, es queden curtes, no? I en el cas que es confirmi, perquè els Mossos ja donen per fet que hi havia bullying a l'escola, en el cas que es confirmi, segurament va fallar alguna cosa en el protocol, ja no dic per arribar fins al suïcidi, sinó senzillament per determinar que hi havia un assetjament escolar en aquest cas, no?
Torno a repetir, nosaltres no, ni confirmem ni desmentim, i en tot cas no érem les persones que estàvem en aquell moment. Mm-hmm. Quan el centre detecta una situació, ha d'activar un protocol. Quan no està activat el protocol, és que pot ser multifactorial, però pot ser que aquest alumne, aquesta persona, no hagi manifestat la situació en el centre, pot ser que les actuacions que hi ha hagut no hagin portat a activar el protocol, desconeixem quina és la situació. En tot cas, treballarem amb els equips del centre, amb els equips directius, amb els equips educatius, amb les persones que han fet l'acompanyament i detectarem quina ha estat la motivació de fer o de no fer algunes de les actuacions. I sense descartar cap hipòtesi, torno a repetir-li, en aquest cas d'aquesta situació, era una família que estava acompanyada amb serveis socials, hi havia hagut una manifestació, sembla, en un àmbit com molt privat, no?, d'amics, d'una voluntat de canvi de gènere, però tampoc s'havia manifestat obertament a la comunitat educativa, perquè quan passen aquestes situacions, les comunitats educatives acompanyen certament bé en aquest alumnat que fa un canvi de gènere a través de formacions en diferents hospitals, amb diferents serveis, amb Sant Joan de Déu té un servei de l'alumnat que vol fer aquest pas, acompanya els equips educatius des dels professionals de salut. Per tant, tenim tots els elements sobre la taula perquè quan hi ha aquestes situacions es procedeixi a fer-ho d'una determinada manera. Uh-huh. El motiu pel qual en aquest cas no s'ha fet, desconeixem si és doncs que no es tenien les dades, que no se sabia, desconeixem si el centre no va valorar-ho, i per tant no entrarem nosaltres a valorar públicament. El que sí que hem fet és s'ha activat aquest servei, aquesta USAP, aquest servei d'acompanyament, però també aquest servei que ens ha de donar la informació de què és el que ha succeït. Uh-huh. I això només ho sabrem doncs, a partir de parlar amb les persones que estan en aquest centre, que estan acompanyant aquests alumnes de creuar informacions uh-huh. amb els serveis socials del municipi. I, per tant, com us podeu imaginar, i em sembla que heu fet un paral·lelisme similar, uh-huh. Quan hi ha una situació així, el que veiem és la punta de l'iceberg, el que veiem des del centre és la punta de l'iceberg, el que veiem des del salut és la punta de l'iceberg, el que veiem des de serveis socials és la punta de l'iceberg, i per tant, arribar a treballar de manera conjunta doncs requereix que tots aquests serveis treballem de manera conjunta, que ho fem, els EAPs estan en permanent contacte amb els àmbits de salut més propers, amb els CAPs, amb els CESMICs, amb els serveis de salut que tenen propers. Això vol dir que haguem de no treballar per intensificar? Jo crec que és una preocupació màxima del govern, de tots els departaments, i òbviament davant d'aquests casos hem de revisar tot el que tenim, tot l'acompanyament que estem fent, garantir que tota la informació està arribant, garantir que tothom sap com ha d'actuar i prevenir al màxim que aquestes situacions es puguin donar en qualsevol context, sigui al centre, sigui en la família, sigui en el context que sigui.
El cas de Sallent pot canviar els protocols del departament en aquest cas? El cas del Sallent pot acabar provocant un canvi de protocols de la lluita contra la violència en les escoles?
Bé, els protocols nosaltres els treballem amb la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, sí. I estan en constant revisió aquests protocols. De fet, els que tenim ara mateix publicats són revisió de final de l'any passat, del final de l'any 22, vull dir que són protocols realment actualitzats, però també és cert que a mesura que anem tenint informació sobre recerques en àmbits de salut, en àmbits de LGTBI, en àmbits sociològics, doncs aquests protocols es van actualitzar. Nosaltres el que hem de garantir com a Departament d'Educació no solament és que els protocols estiguin actualitzats, sinó que tota aquesta actualització, tot aquest material disponible arribi a qui ha d'estar amatent en aquestes situacions. Mm-hmm. Doncs als equips directius, a la inspecció, que aquests ho facin arribar als claustres, tenir formació. Si entreu a les webs del departament, veureu que per múltiples vies s'arriba doncs, als protocols, s'arriba als materials disponibles. Per tant, el que hem de garantir és que totes les persones que formen part d'aquestes comunitats, que interactuen amb aquests alumnes, siguin de l'àmbit del lectiu o del no lectiu, de lleure, d'extraescolars, tinguin l'alerta encesa per quan es manifesta alguna d'aquestes situacions, començar a parlar-ne, començar a activar, començar a veure què és el que cal fer per evitar doncs, la situació que sigui, eh? Perquè en qualsevol cas entenem que aquest ha estat un fet molt detonant, però que hi ha un patiment i que, òbviament, hem de acompanyar les persones perquè tinguin una vida el més plàcida possible en tots els entorns i on més en l'entorn educatiu, que ha de ser aquest espai de seguretat i de confiança per tots els alumnes.
Val, deixi'm per també que de cara als oients que ens estan escoltant a aquesta hora del matí, que podrien no haver-nos escoltat fa una hora i 40 minuts quan hem arrencat el programa, hem explicat que aquest matí teníem declaracions de l'avi de la família, no? Que es desplaçava des de l'Argentina fins a Catalunya, i en una entrevista, en aquest cas a La Nación, perquè durant diverses entrevistes deia que els pares de la víctima havien denunciat el cas d'assetjament a l'escola o l'institut i que la direcció hi havia tret ferro, deia això.
Quitaron a los padres y los chicos esto y dentro de todo dejaron de seguir un poco, pero lo minimizaron porque enseguida dijeron que no, bueno, pero son chicos, no pasa nada y pasó lo que pasó.
Lo minimizaron. Pregunto, el sistema, tenint en compte aquestes dades que des d'aquest programa hem donat fa 15 dies, quan vam dir que els intents de suïcidi s'havien pràcticament quadriplicat o triplicat en 4 anys, que els casos de bullying registrats augmenten any rere any, el sistema educatiu està preparat per això?
Preparat per?
Per combatre aquesta situació que és evident que està creixent el problema.
El problema està creixent. Tenim uns joves que manifesten obertament que estan en una situació doncs de feblesa provocada per tants factors com ens puguem imaginar. Eh? Aquí he sentit en altres espais doncs, on hi ha hagut la tertúlia amb els mòbils, amb les aplicacions i de més. Quan diem que és multifactorial, volem dir que un alumne està unes hores en el centre educatiu. En el cas de primària són 25, més les que passi de menjador o el que sigui, i en cas de secundària són 30. fora d'aquests àmbits passen moltes coses. Els alumnes es relacionen en àmbits d'esport. Les famílies decideixen que els seus fills tinguin uns telèfons mòbils amb aplicacions en les quals no estan autoritzats a tenir. La nostra obligació, el nostre deure com a Departament d'Educació és entendre com està la societat, entendre com tenim aquests alumnes, entendre quin és el moment que estem vivint i donar una resposta des de la pedagogia, des de l'acompanyament, des de el que el centre educatiu ha de fer. En aquest cas, per exemple, que comentava...
Disculpi'm, senyora Mora, per això li preguntava si el sistema té prous, des de professionals fins a, diguem-ne, mà d'obra, diguem-ne, per captar tot el problema que s'està generant ja des de la pandèmia amb la salut mental dels joves. Hi ha prou mans per atrapar aquesta circumstància?
Aquí jo li diria que més mans sempre millor, però que més mans tampoc ens garantiran, que si no fem la pedagogia i els circuits de les eines que tenim, ens deprimeixin de tenir cap situació relacionada amb això. En tot cas, a tots els instituts hi ha persones d'orientació educativa. A tots els instituts del país hi ha persones d'orientació educativa, psicòlegs i psicopedagogs en plantilla. A banda, a tots els centres del país intervé l'EAP, els equips d'assessorament psicopedagògics. Tenim tots els serveis posats en allà perquè quan es detecta una situació, no estem parlant només del dia a dia, estem parlant de aquesta punteta d'iceberg que dèiem, es pugui multiplicar la resposta. Per tant, recentment es van posar en marxa equips d'emergència psicològica per a aquestes situacions. Hi ha 20 psicòlegs que tenen la missió, anem a dir, de respondre en situacions d'emergència. Per tant, com a departament, tenim les persones que poden fer-ho, tenim els recursos com a protocols, tenim els recursos com a antenes d'estar posades. I, a més, tenim una cultura de centres, que, per exemple, amb el tema que referia aquesta persona que ha parlat, que jo desconec si és l'avi o no ho és, però
sí, és l'avi,
tenen
sí.
Protocols d'acollida per alumnat nouvingut. El tema de la llengua no és i no ha estat mai cap problema. Tenim centres on es parlen 200 llengües d'origen. Els centres de Catalunya són centres acollidors. Són centres on, a banda de tenir o no una aula d'acollida, es fa una acollida emocional de l'alumnat. Els alumnes pateixen, òbviament, igual que les seves famílies, el dol migratori. Recentment hem tingut la incorporació de 4.900 alumnes d'Ucraïna. Aquests alumnes s'han incorporat des d'una situació de guerra, de dolor, de patiment. Molts tenen els seus pares encara en situació de guerra i han vingut amb les mares. Per tant, i el sistema educatiu està acompanyant i sostenint, i no només ho està fent en el dia a dia, sinó que ho està fent de qualitat, perquè aquestes persones s'integren a la societat, tinguin una vida màxim d'estable possible, el màxim de feliç, i ho fem sempre amb col·laboració de tota la xarxa de serveis que tenim, servei de salut, serveis de serveis educatius. Per tant, això vol dir que no ens hem de revisar? Òbviament que ens revisarem i ho farem. I ho hem de fer. Jo crec que tothom ha de tenir... tothom, quan dic tothom, vull dir tots els serveis que hem acompanyat en aquests moments, hem de tenir la humilitat de dir què és el que ens ha fallat, què ha passat. Però que això garanteixi que mai més a la vida passi, m'agradaria molt poder-ho dir. Però són aspectes que moltes vegades se'ns escapen de les mans, que és doncs, la situació en què estigui la família. Quan dic la situació en què està la família, vull dir a molts nivells, vull dir a nivell econòmic, a nivell d'habitatge, a nivell doncs, de dol migracional, a nivell de relació dintre de la família, a nivell de situacions que es puguin desencadenar, no ho sé, en el seu àmbit de veïnatge, d'activitat extraescolar. Per tant, entrar a valorar si casos com aquest han de remoure-ho tot i falten recursos, jo el que li diria és farem la valoració, tenim els recursos posats, però òbviament en aquests casos hem de revisar-ho. La USAP està en constant revisió cada dia i cada setmana es fan informes que es comparteixen amb Interior, que es comparteixen amb Salut, per anar actualitzant i anar revisant. I tenim totes les antenes enceses posades de tots els àmbits on això pot desencadenar-se.
M'ha parlat de... Hi ha hagut un moment que, efectivament, com deia, no només és una qüestió multifactorial, és a dir, una criatura no només va a l'escola. Passa la major part del temps, o bona part del temps, a l'escola, això sí, però una criatura fa moltes altres coses, fa activitats extraescolars, té vida familiar, té vida amb amics que no són directament de l'entorn de l'escola, té telèfon mòbil, com ens deia, no? De fet, ens ha dit alguna frase així com les famílies els hi poden subministrar mòbils que tenen aplicació que potser no és per la seva edat. deixi'm agafar només aquest punt per fer-li una darrera pregunta, perquè sé que tant la Milagros Pérez de Oliva com la Maria Vila volen fer alguna pregunta més. Aquest tema dels mòbils. S'hauria, des del seu punt de vista, veient que m'ho ha posat com un factor important, el Departament d'Educació, dins de l'espai de les escoles, hauria de marcar un límit a l'ús del mòbil a l'escola? Més enllà del que no pot limitar, que és el que passa fora.
A veure, aquí hi ha diversos programes vinculats amb tot el tema tecnològic. Són programes d'ús, els que tenim, i en tot cas el centre, les seves normes d'ordre i funcionament, decideix quin ús se'ls dona. Ja podem trobar centres que diuen, doncs deixem una caixa a la conserjeria i qui porti un mòbil que el deixi. Hi ha centres que el que fan és integrar-ho a nivell pedagògic. Quan ho integren a nivell pedagògic, estem parlant de que utilitzen l'eina, que per tant són alumnes doncs, que van d'excursió i des del professorat es diu, si teniu un mòbil, porteu-lo, que farem una activitat per la muntanya amb uns codis QR. En cap cas el centre demana o exigeix que tinguin mòbils, perquè quan els alumnes no tenen aquest dispositiu es faciliten tauletes per fer l'activitat o es busca l'altra manera de fer-ho. I en cap cas hem de dir que prohibir-ho sigui la manera de fer la pedagogia doncs, de l'eina. No? Es fan múltiples sessions, tallers, es fa amb Mossos, es fa amb entitats, es fa amb de ciberassetjament, de coneixement de les xarxes, de la imatge digital, que els alumnes siguin conscients de què passa en aquest món de les xarxes, no? Des del centre el que podem dir és que, òbviament, no es promou que estiguin connectats en algunes aplicacions d'aquestes que tenen un scroll infinit i que pots passar hores i hores i hores. I que quan es detecta aquesta situació, doncs es treballa des de la part de la pedagogia. Jo entenc que dir en el centre prohibim o no prohibim no farà que això millori. És a dir, nosaltres creiem que el centre té autonomia suficient per decidir quin és l'ús que se'n dona. També és veritat que hi ha molts alumnes que no fan cap mal ús d'aquesta eina i que, per tant, tenir-la per utilitzar-la a l'aula amb finalitats de fer fotografies, de fer cerques, facilita molts àmbits pedagògics, molts àmbits de tenir ràpidament doncs, un material que pots fer la foto i pots compartir-lo per fer una situació d'aprenentatge que s'estigui donant a l'aula. Quina és la situació? Doncs jo crec que aquí hem de fer pedagogia també a les famílies, en tots els àmbits d'aquest entorn de l'alumnat. Els alumnes en els centres no estan connectats en aquestes aplicacions. Els ordinadors dels centres, les xarxes dels centres, tenen tallafocs, tallaconnexions per evitar aquesta situació, filtres, exacte. I en tot cas, si s'està fent un treball amb ordinador i es detecta que algun alumne està fent un mal ús, se l'avisa. És a dir, que a nivell del pla digital de centre, anem a dir-ho, està contemplat possiblement el mòbil com a eina. L'altra situació és la que li dèiem, eh? Jo no sé si vostès tenen fills, però jo en tinc, i en el moment en què el meu fill em va demanar un telèfon, doncs vam fer un contracte d'ús del telèfon, en quant a hores, en quant a aplicacions, perquè hem de ser conscients que estem donant una eina molt, molt, molt potent a uns alumnes que no tenen la maduresa per regular aquesta eina, i que, per tant, o fem pedagogia des de tots els àmbits, i òbviament a l'escola li toca una part, o aquests alumnes poden estar hores i hores i hores consumint sense tenir cap tipus de criteri o amb el criteri que li pugui donar a l'escola de si allò és veritat o no ho és, de si allò és la realitat o no ho és. Veiem vides fantàstiques, no? I és normal que hi hagi alumnes que s'emmirallin en aquestes situacions doncs, d'influencers, d'Instagramers, etcètera, etcètera. Com a manera de viure.
Ha quedat clar.
Per tant, això es treballa des del centre, òbviament, des de la vessant pedagògica.
8 minuts i les 10. Li demanaré tant a la senyora Núria Mora com als tertulians avui que sigui el més breu possible, perquè si tenim altres entrevistes i no les podrem fer. Mila.
Sí. Bueno,
si has de fer una pregunta, el més breu possible, sisplau.
Sí. Tu demanaves que donguessin dades, que donguessin dades sobre aquest estudi. Les dades preliminars d'aquest estudi es van presentar fa 2 mesos i amb les xifres que ja es van donar llavors eren molt alarmants. El 26,8 dels nois d'aquesta edat, de 12 a 18 anys, s'ha autolesionat alguna vegada. El 43% havia tingut pensaments suïcides i el 40% deia que no tenen per què ser els mateixos, que se n'havien anat a dormir alguna vegada desitjant no despertar-se. Aquestes xifres són realment molt alarmants i la meva pregunta és, davant d'aquest malestar emocional, des d'educació, creuen que tenen suficient suport de la xarxa de salut mental?
Bé, nosaltres tenim professionals de salut mental en els centres educatius, tenim professionals que treballen amb els protocols. Hi ha una part, òbviament, de la salut mental que no recau sobre l'educació, anem a dir, perquè com bé diem es diu salut mental i està en el Departament de Salut. Nosaltres estem en permanentment contacte, tenim el programa Salut i Escola, en el que s'està treballant tot aquest abordatge d'aquesta salut mental. I el que li puc dir nosaltres és estem treballant cada dia, és a dir, cada dia hi ha persones tant del Departament de Salut com del Departament d'Educació que estan creant tot aquest circuit de resposta en aquestes situacions.
Maria.
Sí, bon dia, senyora Mora. Vostè ha dit que en aquest cas segurament o possiblement el protocol no s'havia activat perquè l'alumne no havia manifestat cap situació, diguem-ne, que mereixés activar-lo. Quines eines tenen els mestres per anticipar-se a aquest tipus de situacions? Perquè vostè deia que només passen 20 hores o 25 o 30 en el cas de secundària, però és evident que l'escola és el principal entorn de socialització dels joves.
A veure, tots els centres de Catalunya tenen un pla d'acollida d'alumnes. Per tant, a secundària el tenen per l'acollida d'alumnat de primer, el tenen per l'acollida d'alumnat nouvingut, en la situació en què es trobi el centre. Per tant, la part, diguéssim, protocolària d'aquesta acollida l'han de tenir recollida de com es fa. La detecció d'aquestes situacions es fa doncs, a través de situacions de tutoria. Com bé sabeu, tenim el que abans era un programa que era el Coeduca't i ara ha passat a ser un vector del currículum, per tant es treballa des de tots els àmbits, que és l'abordatge d'aquestes situacions de benestar personal, de benestar emocional, que s'han de detectar o que s'han de treballar des de qualsevol àmbit, des de qualsevol matèria. Quan el centre educatiu és un espai de seguretat per l'alumne, és un espai de seguretat, em refereixo a seguretat emocional, l'alumne manifesta aquesta situació, o bé amb la seva tutora, o bé amb aquell mestre que li pot tenir confiança, o bé amb la situació que sigui. I en tot cas, si és un alumne que va de manera permanent al centre, és a dir, que cada dia hi és, els mestres, els professors, veuen l'estat emocional de l'alumnat, doncs si està més trist, si no, es demanen entrevistes amb les famílies. Per tant, aquesta detecció hi és a nivell normatiu, anem a dir, però hi és a nivell personal individual. El que és important és que quan es donguin aquestes situacions, tots els professionals que estan al càrrec d'aquests alumnes, sigui qui sigui, sigui el professor de música, d'educació física, de català o del qui sigui, estiguin amatents a donar resposta, a activar la situació, doncs a parlar amb la persona psicopedagoga del centre, a parlar amb el referent de l'EAP. I si cal, i si el centre ho creu convenient, activar el protocol. Hi ha hagut moltes vegades on s'activa el protocol i es desactiva perquè es veu doncs, que era una situació puntual de l'alumne o d'una situació que hi ha pogut haver-hi. Per tant, en aquest cas jo desconec absolutament si s'ha fet o no la part, anem a dir, d'acompanyament pedagògic. En el cas de Sallent són alumnes que s'incorporaven a primer d'ESO. Hi ha hagut una acollida, hi ha hagut un traspàs d'informació de sisè de primària a primer. Per tant, no entraré a valorar-ho perquè ho desconec, però tenim la certesa i la inspecció vetlla per això, que tots els centres tinguin els plans d'acollida, tinguin aquestes antenes posades per fer-ho, i es fa sobretot des de l'àmbit de la pedagogia, perquè és el dia a dia que ens permet detectar aquesta situació.
3 minuts i arribem a les 10 del matí. Li agraeixo a la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, que ens hagi atès aquest matí. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies. 3 minuts i les 10. Ara seguirem amb una altra conversa sobre aquest cas. No sé si volíeu fer algun comentari al voltant de tota aquesta història, amb les dades combinades, d'alguna manera, perquè són preocupants les dues, les que duraven fa 15 dies al voltant dels intents de suïcidi entre menors i les que aportàvem avui al voltant de la quantitat de casos d'assetjament escolar, 170 des del mes de setembre que hi ha hagut aquest curs.
No, a mi em trobo molt bé la vigilància i acompanyament, evidentment, de les víctimes, només faltaria, però m'interessa veure com es construeixen els agressors, també. És a dir, i perquè són menors igual, i són companys de classe igual, i també deuen patir alguna carència o alguna disfunció, diguéssim, de qualsevol mena, per acabar participant d'actes com el bullying continuat o de les agressions físiques o d'aquesta mena de coses. És a dir, si no sabem per què hi ha el fenomen de l'agressió, acompanyar la víctima es queda a coixa, perquè aquí sí que són tots de la mateixa edat i condició
I no sé, m'agradaria que algú m'ho expliqués. Jo no tinc, evidentment no tinc criatures, no sé com es construeix el bullying avui en dia a través de xarxes, si és precisament per aquí per on plora la criatura, no tinc ni idea. Però per mi és un misteri, no? Perquè estem parlant sempre de la víctima, que està molt bé que en parlem, però els agressors són companys de classe.
Mira.
I com arribes a... I sobretot els nanos, després del
Bassallet,
per exemple, no? Aleshores, després del Bassallet, aquests nanos...
Què s'ha de fer?
Què s'ha de fer? Mm.
Mira, doncs tenim en línia ara mateix el doctor en psicologia especialitzat en joves i adolescents, director clínic d'Amalgama 7, que és una entitat d'atenció als adolescents i les seves famílies, que és el senyor Jordi Royo. Senyor Royo, molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, gràcies per convidar-me.
L'assistència que li feia l'Antonio Baños, no? Com es construeix l'assetjament en l'actualitat i què passa amb els assetjadors?
Doncs aprofito per saludar tothom de la taula i contestar molt de gust el que deia l'Antoni. Mira, Antonio, hi ha una primera idea. Primer de tot hem de definir el que és assetjament i el que és bullying. Això està definit. El doctor Veus, l'any 2000, des de l'OMS, ja ens va dir que per poder considerar que es donava un fet d'assetjament es vindrà d'altres condicions. Una, que fos una agressió repetida en el temps, és a dir, una agressió reiterada. La segona, que hi hagi una incapacitat de la víctima per defensar-se. I la tercera, que hi hagi una intencionalitat per part de l'agressor de fer mal. Nosaltres des d'Amalgama 7, amb tots els respectes i amb totes les consideracions, doncs ens sembla que aquesta tercera qüestió